Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
La Lliga comença a fer olor blaugrana.
Pedri toca cap a Cancelo, situat com a extrem. Cancelo prova de retallar, entra dins àrea, col·loca la pilota a la cama dreta. Atenció, pot fer, ara fer la rematada, la treu Musso, la rematada,
i el gol, mira, gol, mira,
gol, mira. Gol, 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 gol,
El Barça es va imposar en el primer dels tres duels consecutius contra l'Atlètic de Madrid, un partit ajustat i de picar molta pedra. Una estona abans, el Madrid es deixava mitja lliga a Mallorca. El Tot Gira de Catalunya Ràdio ho van viure d'aquesta manera tan ponderada.
Compte que la té Murici a l'interior de l'àrea. Murici, xuta Murici, gol, 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 gol!
Ni amb les ajudes arbitrals constants, ni amb les inversions milionàries, ni amb els 14 penals a favor del Madrid xiulats al llarg d'aquesta Lliga, si realment la Lliga acaba a les vitrines del Camp Nou, tindrà molt, molt, molt i molt de mèrit. Una dada per somiar. Si fem números, després de la victòria d'ahir al Metropolitano, el Barça depèn d'ell mateix per ser campió de Lliga el dia del Clàssic contra el Madrid al Camp Nou. Ens estem avançant molt, però hem vingut a passar-nos-ho bé diumenge, 10 de maig, poseu el Siri, que és diumenge de Pasqua. Esperem que la resurrecció del Madrid, que mai no mor, no arribi en forma de Champions. Avui la tertúlia la inaugura l'home Barça del suplement, és l'escriptor Jordi Puntí. Hola, Jordi, com anem?
Bon dia, com esteu?
Bé, i tu?
Bueno, tu què diràs? Què et sembla? Molt bé, molt bé. Jornada rodona, no?
Sí, em posaré a l'alçada de la portada d'un dels... crec que era el... No, és l'As. És l'As que diu Via Crucis Blanc, eh? No, és Mundo bueno, Deportivo, bé, perdona, és Mundo, Mundo Deportivo, és Mundo Deportivo.
Sempre hi ha hagut una tradició de saber enganxar les festes de la Setmana Santa, el patiment i l'alegria alhora, doncs, la resurrecció, aquestes coses sempre acaben sortint en els titulars, i bueno, és que avui és rodó, o sigui, avui era necessari un titular així, no?
Celebres més la derrota del Madrid o la victòria del Barça? En quin punt estàs? No, perquè no, a casa perquè... es van seguir, és a dir, va haver-hi una marató i que dic, bueno, en algun moment suposo que apagarem la tele, però no, perquè tu empalmaves el Madrid després amb l'Espanyol i després hi ha el Barça. Vull dir que realment no hi va haver...
Era un no parar...
Tarda de glòria.
I, a més, mira, el futbol té aquestes històries molt sovint, no?, molt boniques, que és que dos jugadors que aquesta setmana ho havien passat molt malament, com són Lewandowski i com Murici, del Mallorca, perquè els seus equips van quedar eliminats de la repesca del Mundial de futbol, no?, Kosovo i Polònia, doncs ahir van ser decisius. Murici va fer aquest gol que ja hem sentit que el cantaven a Catalunya Ràdio com si l'hagués fet el Barça, i el Lewandowski és aquest davanter inexplicable que no saps com sempre és allà on ha de ser, i en el moment que li tocava, doncs, hi va posar, no sé si el pit, l'espatlla, un tros de cara, jo que sé què era, però va entrar aquella pilota i ara tenim 7 punts, i amb aquests punts ens permetem somiar fins al punt que ahir jo sentia una ràdio de Madrid que ja feien aquesta pregunta: ens conformaríem guanyant la Champions i que el Barça guanyi la Lliga?
Home, i tant que es conformaria guanyant la Champions i que el Barça... Perquè la Champions anul·la qualsevol altre títol. O sigui, una Champions del Madrid anul·la qualsevol altre títol que pugui guanyar el Barça. Això és així. Per tant, la felicitat blaugrana de la temporada i el balanç blaugrana de la temporada, em sap molt greu dir-ho, però passa perquè el Madrid no guanyi la Champions. És així de trist? És així de trist, Jordi, però és que, a veure... vull dir que no jo no ho veig d'una altra manera.
Però fixa't, aquesta... Sempre diem, la Lliga és és el campionat de la regularitat, és, té molt més sentit guanyar un campionat que hi jugues 8 partits, sí, que un que acaba jugant 10 a 12.
Sí, però
i que
escolta'm
més una
cosa, jo vull guanyar la Champions. És a dir, el sentiment blaugrana, la Lliga està molt bé, el torneig de la regularitat, tots els entrenadors quan surten a la roda de premsa han de dir que la Lliga és el que determina la temporada, està molt bé. Però fa 10 anys que tu no aixeques un títol de la Champions i estàs cansat, far, de veure com el Madrid, amb una temporada irregular, ara ja estem veient com un paio que l'han triat del descartat, que es diu Arbeloa, i ens estem imaginant com guanya la setzena.
Bueno, jo no ho veig tan clar perquè els hi queda un camí... O sigui, el viacrucis aquest que diu la portada del Mundo Deportivo ha començat, tot just, i ara els hi ve un Bayern de Múnich que aquesta setmana va tornar a guanyar, que té la Lliga decidida, que té una plantilla extraordinària. Jo no ho veig tan fàcil, i de fet penso que fiar-ho tot i refiar-se tot de guanyar 2 partits o 3 partits que els hi queden de Champions, ja sé quan fet altres vegades, però crec que és una mirada molt, molt de pessimista barcelonista, saps? O sigui, ho tenim molt aquí i potser ens ho creiem més nosaltres que ells, també t'ho diré.
A veure, un moment, deixa'm que saludi el Voltes, que s'ho està fent a sobre. Eduard, bon dia.
Bon dia.
Has vingut amb una cara de felicitat, Eduard?
Home,
amb la cara pagues,
Home, ahir va ser un gran dia i t'he de dir, Roger, que tu generacionalment no et toca ser així.
Ja no hi puc fer res.
Tu ets d'una altra generació. O sigui, al Jordi i a mi ens toca ser així, com ets. És aquesta
renyem,
cosa...
Renyem, sí,
home, sí. Però tu no. Tu només has vist el Barça guanyar. Nosaltres l'hem vist perdre.
No és veritat, Jo me'n recordo del Barça de Gaspar. És a dir, jo me'n recordo del Barça de Gaspar.
El Barça de Gaspar ve després de Cruyff. És a dir, tu ets ja abans, ara que estem en Setmana Santa, no?
I Van Gaal,
Ja abans de Crist, després de Crist, doncs ja abans de Cruyff i després de Cruyff. El Jordi i jo hem vist el que era el Barça abans de Cruyff. No et toques així, has de gaudir el moment. Ahir va ser un dia sensacional, aquest dematí també, el dia és esplendorós, a més... Fa una temperatura, diguéssim, encara tolerable pels que no tolerem la calor.
Diumenge de glòria.
És un diumenge de glòria, absolutament.
A veure, Jordi, l'Atlètic de Madrid és un equip d'aquests dur d'arrossegar. Aquest triplet de partits que tenim al damunt costarà Déu i ajuda. Deixa'm tornar-me a posar amb el personatge, perquè malgrat que ahir ho vam treure patint una mica, aquesta eliminatòria de la Champions costarà, perquè és que són barruers, provoquen targetes, aturen el joc, tens Simeone allà gesticulant tota l'estona, sabent quan no té raó també gesticula. Déu-n'hi-do, tindrà molt mèrit això,
Tindrà molt mèrit. Crec que, a més, l'Atlètic de Madrid és un equip molt imprevisible, perquè ha jugat contra el Barça aquest any, ja ha jugat molt bé, ha fet partits excel·lents. Ahir hi va haver una estona amb el Griezmann entonat que ens en podríem haver clavat 2 tranquil·lament i hauria sigut un altre partit, però aquesta també és la gràcia. És un equip tan visceral i tan vital, i depèn tant dels bioritmes d'en Simeone, de l'entrenador, i de la manera de que els hi planteja, que el Barça ho ha de saber aprofitar. Ahir, la primera part de Lamine va ser una primera part de nivell del gran Neymar, amb jugades esplèndides, amb una visió del joc extraordinària, i justament a la segona part que li treuen el defensa aquest, que se l'estava pixant del dret i del revés a cada moment, doncs llavors va quedar més ofuscat. Per què? Doncs perquè l'Atlético va començar a fer aquest joc més brut, més de defensiu purament, no? Clar, cada partit serà diferent. Jo crec que ahir ens va donar una moral de victòria molt important pel partit de dimecres que ve, i que és Champions, que és un altre registre, i veurem què. És veritat també que tenim un parell o tres de jugadors que no acaben d'estar fins, que venen el Bernal mateix, que quan va sortir ho feia molt i molt bé, es va com mig lesionar, o sigui, hem d'anar veient com va tot plegat. També és veritat que aquell 4-0 que ens van clavar de Copa del Rei no hi havia Pedri, no? I quan hi ha Pedri al camp, tens el metrònom i tens una altra manera de... Saps perfectament a què vols jugar, l'equip surt més equilibrat, i ahir també hi va haver un parell de jugades de Fermín, igual que les de Griezmann, que haurien pogut entrar perfectament, no?
Hi ha un altre element, és que l'Atlètic de Madrid jugava molt menys en el partit d'ahir que el Barça, perquè el Barça podia començar a acariciar aquest títol de Lliga. L'Atlètic de Madrid està pràcticament classificat classificat ja per la Champions i en zona una mica de ningú en aquesta quarta posició, i Simeone va treure un equip ple de suplents. Va fer alguns canvis ja pensant en dimecres. El Barça sí que, per exemple, va jugar a Ujo, que segurament dimecres no jugarà. Veurem si Cancelo també és titular, però era una mica més titular l'equip del Barça i Simeone es va guardar alguna carta a la banqueta, eh?
Sí, sí, això és el que fa patir.
De què dius que l'Eduard se n'està fotent de mi?
Home, sempre negatiu. És brutal. És brutal.
Bueno, escolta'm, va, Eduard, doncs posa la nota positiva, optimista.
No, a veure,
Tinc raó o no tinc raó per això?
Tens raó, però és només una part de la raó. És a dir, simplement estàs veient l'ampolla mig buida, que efectivament està mig buida, però també està mig plena, saps què vull dir? Llavors tu tries la vida, com la veus. L'Atleti de Madrid de Simeone s'està convertint una mica en el Real Madrid de Mourinho pels barcelonistes, des del punt de vista de la desagradabilitat dels partits i dels xocs, no? O sigui, fa cosa, fa mandra, et genera com un... Realment et genera un malestar, no?, aquest equip, com el generava el Madrid de Mourinho. És aquesta sensació de dir, hosti, quina mandra, tres partits seguits amb aquesta gent, amb aquest entrenador. És cert, serà molt difícil, però escolta'm, aquest equip, si una cosa ens ha demostrat, és que ens hem de mirar la vida amb optimisme. Mm-hmm. Ens ho hem de mirar amb optimisme, no hi ha més.
Jordi.
Sí, a veure, el dimecres el partit d'aquí que es juga aquí a Barcelona ha de ser una olla a pressió, com ho va ser la tornada de la Copa del Rei, que els jugadors van sortir a un nivell extraordinari. Llavors, que hem de pensar en aquell Barça i esperar que l'Atlético, evidentment, sortirà amb Lookman, sortirà amb Julián, sortirà amb jugadors que van molt bé pel contraatac, que són ràpids, que són àgils, hàbils, a més, per tant, hem d'esperar el pitjor, però hem de desitjar el millor. I ja et dic, jo crec que el Barça ara mateix segurament a la dreta recuperarà Koundé, que ahir va començar a mostrar, i després veig Lamine Yamal molt, molt disposat i molt enxufat, amb moltes ganes. No és una cosa que passi sempre, el veiem jugar, però té moments més de dir, bueno, aquest partit potser no és tan important, i en canvi ara sí que el veig molt disposat a entrar i a remengar-se i fer les jugades aquestes que ens va ensenyar ahir. Llavors, l'altra banda, que és Rashford, esperàvem alguna cosa, ahir va fer el gol. Vol dir que no, jo crec que hem de tenir, com diu l'Eduard, hem de ser optimistes i hem de pensar que aquest Barça ha fet 50 gols més que la gran majoria d'equips aquesta Lliga. O sigui que de poder golejador i de força no ens en faltarà.
Ahir partit al Metropolitano. Un moment, deixem saludar des de Madrid també la Marta Monforte, companya d'Infolibre. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
A Madrid o a València aquests dies?
No, estic a Castelló, aquests dies.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Núria Oriols, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com estàs, Núria? On pares, Núria?
A Madrid, però evidentment no vaig veure cap partit de futbol.
No vas sentir els nostres crits des d'aquí? No van arribar?
No vaig arribar, però m'alegro molt que estigueu tan feliços per tot això que passa.
Bé, jo realment, si el que busco és la felicitat, faig un exercici, a veure el Voltes què li semblarà, que és fer zapping radiofònic. Aleshores, jo sóc realment feliç, Voltes, quan escolto Manolo Lama narrant el gol en què el Madrid perd.
La pelota para que la aguante Virgil, mete el balón, se lo quiere llevar Mateo Llosa, bola para Muriqui, chuta Muriqui, gol. Y gol, 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 gol de Muriqui. Gol, 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 gol.
Que tu el veus allà que l'home... La processó va per dins, en aquest cas sí que va per dins, la processó, perquè ha de dissimular, o sigui, ell ha de... Clar, o sigui, el públic és... Però ha de fer veure que... No? I després ja hi ha... O sigui, la cirereta és Roncero.
No s'alteren si encajan un gol, no s'enfaden, no protestan, no enciman al árbitro, no enciman a los rivales, no se les ve metidos en faena, no se les ve con rabia. Se dejan llevar. Y un equipo que se deja llevar... Es un equipo que tiene el alma extraviada. Y el equipo que tiene el alma extraviada, por mucha calidad que tenga, no me vale. Yo quiero líderes. Quiero líderes.
líders com l'Eduard Voltes, el Jordi Puntí, la Marta Monforte o la Núria Oriols, que avui ens acompanyen en aquesta tertúlia.
I t'he de dir que la Núria crec que no sap ni de què estem parlant, eh?
I tant, que sap.
Sí,
home.
Home, però...
de la manera que la matxaquem els diumenges aquí, pobra Núria, al final ja...
Sou la meva dosi de futbol.
Digues, Jordi, digues.
No, és que és la demostració que el periodisme esportiu ha canviat tant els últims anys que tots acabem fent això. I els diaris, evidentment, ho saben i t'enxufen les imatges del Roncero. Jo aquest senyor fa 3 anys ni sabia qui era. I ara, quan s'acaben aquests partits que perden, vaig a buscar-lo. Vull veure la seva cara de miserable.
Tu també.
Enderrocat, saps? És terrible com ha canviat, perquè abans llegíem les cròniques i ja en teníem prou, i ens, diguem-ne, si anaven bé, si anaven a favor, fantàstic, si anaven en contra, doncs mira, escoltàvem el José María García, si us en recordeu. Bueno, tu, Roger, no hi arribes aquí.
Home,
encara,
però sí, amb el José María García sí que l'he seguit.
Potser sí, però vull dir que és una altra cosa. O sigui, la rivalitat s'ha radicalitzat molt, també, no? I aleshores estem molt més pendents d'aquestes coses. Jo ahir, per exemple, em vaig fixar en un detall que... l'àrbit del partit que no ens anava especialment a favor a la primera part, fins a l'expulsió, diguem-ne, que se la va guanyar clarament aquell noi, l'àrbit del partit d'ahir es deia Busquets Ferrer. Clar, amb aquests cognoms penso, bueno, és que ens ha d'anar a favor. Doncs no, tampoc.
I Jordi, aquest escenari, mirant el calendari, en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga al Camp Nou 10 de maig... mirant el calendari, ha de guanyar l'Espanyol a casa la setmana que ve, després té el Celta a casa i després té els desplaçaments de Getafe i Osasuna i després ja ve el Madrid. Són 4 partits de Lliga abans de rebre el Madrid a casa. Què?
Bueno, jo mirava, sí, mirava aquest matí el calendari, crec que aquests 2 desplaçaments a Getafe i Osasuna ho decidiran tot, perquè, clar, a veure, dependrà també de quin Madrid continua, de si puja, si no puja, si guanya, si perd més punts, però el camp del Getafe sempre és un mal de queixal, sempre, i el camp de l'Osasuna, que aquest any no van gaire bé, pot ser també un lloc complicat, però vaja, si s'arriba amb igualtat, amb aquests 7 punts que tenim ara al Clàssico, allò ha de ser una gran festa, perquè guanyar la Lliga ja seria una gran notícia, però a més guanyar-la a casa i contra el Madrid seria, bueno, és que històric, vaja.
Vaig a provocar. Firmeu guanyar la Lliga a casa contra el Madrid, però no guanyar la Champions... I no dic que la Champions la guanyi el Madrid, perquè això segur que no ho firmeu. Però amb la, o sigui, el Barça no guanya la Champions, però sí que guanya la Lliga a casa contra el Madrid. I l'element de la Champions us deixem amb l'interrogant de saber qui se l'emporta, tenint en compte com d'imprevisible és aquest Madrid. Voltes.
No signo, perquè la Lliga la guanyarem igual.
D'acord, molt bé.
Sí, jo això, Roger, no t'ho signo. O sigui, seria molt, molt... diguem-ne, de barcelonista antic, dic sí, i tant. Jo no t'ho signo ara mateix.
Marta, tu has viscut alguna Champions del Madrid des de Madrid?
Sí, he viscut alguna. De fet, he vist partits del Madrid amb amics, amb la meva parella, ja saps, Roger, que ella és el Madrid, i me l'he tingut que menjar i després anar a la Cibeles. És a dir, per amor se fa moltes coses, eh? Per exemple, aquesta.
O sigui, tu has anat per amor a la Cibeles a acompanyar la teva parella?
Sí, però me reia de la gent, intentava ridiculitzar a tothom. Bueno, jo estava emprenyada. Però he anat, per a que ho sàpigues, he fet aquest exercici i en el partit jo sóc la pitjor, sempre critique tot a tot el món, intente dir penalti a favor, sempre, no? Soc aquesta persona punxa, i per exemple ahir, que mon germà també és molt del Barça i estàvem així a casa, estàvem mirant un poc el partit i demés, el meu xic portava uns pantalons del Madrid, i mon germà llévatels ja, que mos dona mala sort, i al final va guanyar. Mal.
Sensacional. Núria, si aquest any Déu no ho vulgui, aquests dies que ens està sentint i mirant, passa alguna desgràcia i tu ets a Madrid, vol dir que aquesta nova etapa no prova, eh?
Que no prova, no serà culpa meva tot això.
És
que
si passa.
Estic avisada. Bé, Jordi, doncs dimecres un nou element damunt la taula amb aquest altre partit contra l'Atlètic, en aquest cas el Camp Nou, i veurem com acaba.
Mira, recordem que l'última vegada que Simeone va venir a Barcelona a jugar va acabar anant a Montserrat l'endemà, eh? A veure si aquesta vegada el tenim més controlat i no li donen miracles, diguem-ho així.
Doncs esperem-ho. Una abraçada, Jordi, fins ara.
Que vagi molt bé.
Fem una pausa i obrim tertúlia també el suplement amb l'Eduard Voltes, la Marta Monforte i la Núria Oriols.
El suplement, amb Roger Escapa. Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí, por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
012, la millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
I ja ho sap, que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Què vol dir que la teva fe t'ha salvat? No és Jesús el que ens ha salvat?
¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja?
Lo que és un atril d'una parròquia és avui la Instagram.
Molts joves venen i ens demanen que es volen batejar. Qui t'ho ha ensenyat, això? No ho he vist a internet.
Hi ha masses influencers amb masses discursos.
Qui són i com són els influencers de Déu? Fe a la xarxa. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La mona, sigui com sigui, és símbol de Pasqua, òbviament. Però és que ara, senyors, a tot això hi hem de sumar la colomba pasquale.
Sí, això és un invent relativament modern, de fa uns 50 anys. O sigui, la colomba és un bon producte. Clar, amb la mona parlem de més coses, no? I has de ser molt curós amb el record que té la gent, no? I això és l'important de la mona.
Uau, lluàvem, Jordi, l'aroma que feia.
Què?
Jo ja me l'he fotut.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
És un quart i mig de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest matí ens hem llevat amb la notícia que els Estats Units han rescatat en vida el militar nord-americà desaparegut en l'avió abatut fa dos dies per l'Iran. El pilot està ferit, però s'hi estalvi, segons ha confirmat Donald Trump a Truth Social. En aquest missatge també ha tret pit de l'operació militar d'aquesta nit a les muntanyes de l'Iran. Per tant, continua el foc creuat amb el taló de fons de l'ultimàtum de 48 hores perquè l'Iran obri l'estret d'Hormuz. Si no, Trump amenaça una altra vegada de desencadenar, diu, un infern a l'Iran. A aquesta hora, el Jordi Brascó, corresponsal d'aquesta casa de Jerusalem. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Sergi Roca, que és cap d'Internacional de Catalunya Ràdio. Sergi, què tal? Com estem?
Hola, bon dia, Roger.
Jordi, suposo que és una Setmana Santa típica a Jerusalem aquests dies, sense tants pelegrins, evidentment, ni processons, perquè la guerra està condicionant també tots aquests dies, Jordi?
Sí, tot està suspès pel que fa a l'accés lliure de públic, però les celebracions s'han mantingut perquè, per exemple, es puguin retransmetre doncs, per internet i la gent les pugui gaudir des de casa. És una mica el format pandèmia del Covid. De fet, aquesta era la intenció del patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, que ha estat un nom que ha sonat molt aquesta setmana, quan volia accedir al principi de la Setmana Santa, diumenge de Rams, al Sant Sepulcre, i no el van deixar, que és una mica el que va començar tota aquesta polèmica i va fer que Israel hagués de canviar la seva aproximació tan radical que va fer sobre l'accés als llocs sagrats. Mm.
Suposo, Jordi, que esteu pendents d'aquest nou ultimàtum. Queden ja menys de 48 hores. Ahir Trump, una altra vegada, amb totes aquestes amenaces. També pendent del rescat d'aquests caces nord-americans. Algunes informacions apuntaven aquest matí també que l'Iran hauria abatut un altre avió. En qualsevol cas, sembla que un dels militars desaparegut de l'avió fa dos dies l'han pogut rescatar en vida, estava ferit, però bé, pendent d'aquestes últimes hores de com pot evolucionar aquesta guerra.
Sí, sobretot jo et diria que aquí Israel està pendent a dos nivells, a nivell governamental i a nivell de l'exèrcit, de tirar endavant aquesta operació, que insistim, a Israel li interessa que s'allargui com més millor per fer com més mal millor de la mà, més mal millor a l'Iran de la mà dels Estats Units. De fet, un mitjà aquí israelià comenta que hi ha oficials de l'exèrcit que estan pendents de veure si Donald Trump els torna a donar permís per atacar instal·lacions energètiques, que recordeu que és el que va passar en el seu moment i va suposar que Donald Trump hagués de sortir a demanar perdó a Qatar per aquell atac que va fer Israel al jaciment de gas més gran del món. Doncs Israel en aquell moment va dir: retiro una mica aquesta intenció, ja no ho faré, però aquí s'està comentant aquesta possibilitat, fins i tot, de que si realment Donald Trump vol provocar l'infern sobre l'Iran, doncs per veure si Israel pot fins i tot afegir-se en aquest sentit, en aquesta guerra, que insistim, Israel no ha deixat d'atacar en cap moment i amb molta intensitat. I després l'altre nivell que et comentaves, el de la gent del carrer. La gent del carrer comença a estar una mica farta. És veritat que, en línies generals, segons el que diuen les enquestes, continuen donant un suport majoritari a l'operació militar, però ja vam veure com aquest suport va anar baixant en percentatge, i el que ja hem començat a veure són manifestacions al carrer. En vam veure la setmana passada, les primeres. Ahir es van repetir, tant a Tel Aviv com a Jerusalem. Per tant, podem dir que hi ha un descontentament que va creixent entre la població israeliana, cosa que, d'altra banda, també no costa gaire d'entendre, tenint en compte que ja són 37 dies havent de viure al costat dels búnquers.
Sergi.
Bé, jo crec que estem en un moment en què Trump intenta marcar la pauta. Ho ha intentat des del primer moment, sota el dictat d'Israel, segurament, però ell intenta marcar la pauta. Ens ha marejat a tots amb els ultimàtums i ara permet una cosa, ara amenaço amb una altra, però la sensació, almenys és la que jo tinc, és que qui està marcant la pauta, qui està marcant el ritme d'aquesta guerra, en part, és l'Iran, amb el control d'Hormuz. Ha aconseguit que aquesta fos la clau de volta de tot plegat i que la comunitat internacional o la pressió internacional vagi en augment, i fins que això estigui així, difícilment trobarem un règim iranià que decaigui, absolutament. El que ha passat aquest cap de setmana amb l'episodi dels F-15, doncs és una mala notícia pels Estats Units, evidentment, però sobretot també és una mostra, ha estat una mostra, un missatge per part de l'Iran, un petit missatge, si voleu, enmig d'una guerra en què hi ha bombardejos molt bèsties a tot el país, a tot l'Iran, però una petita mostra que l'Iran té poder, fins i tot, per abatre una de les joies de la corona de l'exèrcit dels Estats Units.
I que, de fet, aquests últims dies, una de les coses que hem anat repetint i sentint molts analistes és que Trump, el que li pot passar més factura, a banda de l'encariment del preu de la benzina, que això té un desgast directe dins dels índexs de popularitat dels nord-americans sobre el president dels Estats Units, també el fet que hi hagin soldats que tornin cap a casa dins d'una caixa, és a dir, soldats americans morts, la factura aquí sí que pot arribar a ser definitiva sobre el futur de Trump a la presidència dels Estats Units, Sergi.
Sí, però fixa't, sempre recordo aquell moment que vam seguir, aquell cap de setmana intens del 28 de febrer i 1 de març, en què Trump, de les primeres coses que va dir, va ser que hi hauria víctimes per part dels Estats Units. Per tant, malgrat que en aquell moment ell parlés d'aquelles 4 o 5 setmanes, que és on estaríem ara més o menys, ja hem superat el mes, de fet, ell era conscient que no seria una ofensiva, una guerra ni molt menys fàcil, i que hi hauria, doncs, vaja, un càstig directament per les tropes. Evidentment, això no vol dir que no sigui una mala notícia per ell, pels Estats Units. Clar, aquí el que hem de veure ara és si hi haurà un desplegament sobre el terreny. Això és el que no sabem. Sabem que hi ha informacions, que hi ha molt de moviment de tropes americanes, més tropes encara, milers de soldats més, que van cap a l'Orient Mitjà. El que no sabem és si faran aquest pas, que realment seria un punt d'inflexió molt, molt, molt important i que, evidentment, suposaria, si això passa, doncs moltes més víctimes, no a comptagotes, com hi ha hagut fins ara.
Sergi, a 9:45 del matí, sou a punt d'emprendre un viatge cap a l'Iran, intentareu entrar al país,
Sí, amb en José Antonio Rodríguez, tècnic de la casa, que també ha estat a molts conflictes. Doncs sí, aquesta setmana hem sapigut que tindrem el visat, que tenim el visat, vaja, per entrar. El que passa que, bé, això fins que no arribes al punt fronterer on pots accedir-hi, no ho saps del tot cert, perquè hi ha diferents paràmetres i variables que no controles, no? Però bé, és el que intentarem a principis d'aquesta setmana.
Jordi, com es preveu en aquests dies que vindran, tenint en compte que demà acaba aquest ultimàtum de Donald Trump, i també sobre el terreny, per tant, tenim veu a Jerusalem, veurem si el Sergi Roca finalment pot entrar a l'Iran. Sergi, on estareu exactament?
Bé, d'entrada creuarem la frontera per Turquia. Els pocs equips que han entrat a l'Iran ho han fet per aquest punt, tant d'entrada com de sortida. I a partir d'aquí, doncs, carretera cap a Teheran, que és on estarem els dies que tenim molt concrets de visat actiu.
I com de segur és treballar des de Teheran, Sergi?
Doncs ja t'ho explicaré la setmana que ve, quan anem bé, connectem. A veure, hem anat, hem vist cròniques i fins i tot hem parlat aquí a la ràdio amb en Joan Roure, que, i el seu equip també, que vam poder entrar. I el principal problema, ja no parlo tant de seguretat, que això és més incert, no? Esperem que sigui una cobertura més o menys tranquil·la, però el principal problema és el de la connexió, la connectivitat. En Joan ja li va passar que va estar 2-3 dies a la part final que van estar incomunicats absolutament. La nostra intenció, evidentment, és que això no passi, però això no ho controlarem nosaltres, com no controlarem la guerra en si, només faltaria. Però vaja, evidentment, intentant assumir el mínim de riscos possible dins una guerra que és molt incerta, evidentment.
Jordi.
Bé, haurem d'estar pendent una mica de com li van les coses al Sergi. Tot el que pugui entrar ell, òbviament, tindrà molt més interès del que jo us pugui anar explicant, que al final ja porto 5 setmanes aquí a Jerusalem, i et diria una mica, Roger, que dona una mica la sensació de que aquí ja portem dies de la marmota, i portem setmanes de la marmota aquí a Jerusalem, és a dir, de tant en tant sonen les sirenes, baixem al búnquer, etcètera, etcètera. Israel està bombardejant constantment l'Iran i el Líban, algunes vegades amb més intensitat, d'altres amb menys. L'únic gran canvi va ser aquest inici de l'operació terrestre que es va començar al Líban, i que, com molt bé deia el Sergi, en el cas de produir-se a l'Iran per part dels Estats Units, marcaria molt aquesta dinàmica i marcaria un punt d'inflexió, perquè aquí a Israel el nombre de víctimes mortals doncs s'ha mantingut força estable pel que fa a civils. No moren gaires, però ja han superat la vintena, però recordem, són 5 setmanes de guerra, però des que va començar aquesta operació terrestre d'enfrontament cos a cos al sud del Líban, doncs ja han mort diversos soldats israelians, l'últim ahir mateix, en el combat cos a cos amb Hezbollah. Per tant, com bé deia el Sergi, això sí que marcaria una novetat dins d'aquesta situació, una mica que et comentava, de dia de la marmota, que tenim des d'aquí a Israel, una sensació de dir, bueno, anem fent fins que Donald Trump decideixi que ja n'hi ha prou, perquè aquí sí que es dona per segur que Israel no continuaria l'operació per si sol contra l'Iran. El Líban ja és una altra cosa.
Jordi Brascó des de Jerusalem i el Sergi Roca, camí de Teheran. Una abraçada per tots dos, cuideu-vos, fins aviat.
Que vagi bé.
Gràcies, fins aviat.
Molt atents a les explicacions del Sergi i del Jordi, la Núria Oriols, la Marta Monforte i l'Eduard Voltes. Eduard, digues, i després volia posar un altre element relacionat amb la guerra damunt la taula.
Sí, molt ràpid. Ara pensava tota l'estona amb la noia iraniana que va venir al programa el primer cap de setmana, després de començés la guerra. Pensava en ella i en l'esperança que tenia ella que aquesta guerra servís per enderrocar el règim dels ayatolars, no? Bueno, ja ha passat un mes i ja veiem dues coses, no? Una és que l'objectiu de la guerra no és acabar amb el règim dels ayatolars. De fet, ningú sap quin és l'objectiu d'aquesta guerra. I també sabem ja que l'oposició iraniana no ha tingut la força per aprofitar la situació per forçar un canvi de règim des de dins, no? I igual que en el futbol sempre es diu s'està jugant el que vol tal, no, l'equip, doncs dins del que una guerra que segur que l'Iran no desitjava, tots tenim la sensació que s'està jugant el partit que l'Iran vol.
Núria.
Sí, jo no estic tan d'acord amb que, per exemple, Israel no vulgui acabar amb el règim dels ayatolars. Jo crec que sí, clarament Israel té una agenda per acabar amb el règim, perquè representa com la resistència dins la zona que havien començat també a acostar-se, doncs, amb les monarquies del Golf, i aquí hi havia una correlació de forces, un canvi de correlació de forces que volen acabar d'executar. El que sí que estic d'acord és que Estats Units no té molt clar el que ha anat a fer, i que aquí hi ha agendes diferents, malgrat que van començar units a l'hora d'atacar, sí que amb el temps s'ha vist que hi ha una voluntat diferent d'Israel, que no té pressa per acabar aquesta guerra. És una estratègia a llarg termini. En canvi, Trump sí que té un termini molt concret, i a més té les eleccions al novembre, que a mi em costa veure que hi pugui haver un desplegament militar de sobre el terreny, precisament perquè té aquestes eleccions, a banda del curs de l'economia que li pot fer mal electoralment. Per tant, crec que Israel té una agenda, Estats Units en té una altra, i Estats Units vol que aquesta guerra s'acabi ràpid i poder-ho vendre com una victòria. No sé com s'ho farà, perquè efectivament Iran està resistint, i amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz està, doncs, posant sobre la taula una evidència, que és que per allà passa un 20% del petroli, i això té un efecte sobretot al món occidental que fa que hi hagi una oposició molt ferma a aquest conflicte, i que Estats Units estigui sol en el si de l'OTAN, doncs, donant suport a Israel. I a partir d'aquí veurem com evoluciona, però s'ha de veure també, per exemple, a la cimera que hi ha hagut entre diferents països acollits per al Regne Unit, de com es desbloqueja aquest estret, i a veure quina és l'evolució dels esdeveniments. I posar en valor, finalment, que la ràdio pública, doncs, pugui entrar a l'Iran, si tot va bé, i poder informar des del terreny, que això dona un valor afegit incalculable.
Marta.
Sí, jo estic d'acord, no? Crec que el Sergi intenta entrar en Teheran, i si ho aconseguís també, és una decisió que no és fàcil de prendre per a un periodista, i si ho fa és perquè vol contar sobre el terreny tot el que està passant, i això encara assumint els riscos que té fer aquesta acció, no? Intentar entrar al país i contar des d'allà què és el que està passant i com ho estan vivint també els ciutadans iranians. Jo crec, i estic d'acord amb l'anàlisi de la Núria, si algú està guanyant en aquest moment aquesta guerra és, d'una manera clara, Netanyahu, Israel, perquè al final està aconseguint els seus objectius, o almenys està debilitant altres països de la zona, que és el que volia, no? Diguem, tindre la preponderància i, a banda, aprofitar per exemple, bombardejar el sud del Líban, i que, sense amagar-se, dir clarament que el que vol fer Israel és expandir-se i tindre més territori, que ho hem vist a Gaza, no?, amb el genocidi que està preparant Israel, però que ara no s'amaga i diu clarament que no només vol Gaza i Palestina, sinó que també vol conquerir el sud del Líban. I això no per ara tampoc està tenint moltes conseqüències a nivell internacional, ni ningú està alçant massa la veu perquè és tantes coses que estan passant, i jo crec que si algú està perjudicat a banda de l'Iran, que l'Iran moltes coses no coneixem de la seva societat, però una jo la tinc claríssima, i és que no suporta que ningú els diga el que han de fer i com s'han de fer, no? I per exemple això jo crec que és un dels motius per el que el SA i la revolució del 79 va acabar, no? Perquè pensaven que estava més als interessos dels Estats Units i de l'imperialisme, i això no ho suporta la societat iraniana. Aleshores, jo crec que, a banda d'Iran, qui està més perdut en aquesta guerra és, sens dubte, Donald Trump, no? Després de... Jo recordo ara fa... Crec que va ser fa 48 hores o fa 78, 72 hores que Trump va dir públicament que Iran no tenia material antiaeri i que havien acabat en els seus radars, doncs 48 hores després, Iran va derribar el cas dels Estats Units. És a dir, estan perduts, estan donant explicacions contradictòries, intentant fer veure que tenen controlada una guerra que no tenen controlada, i que jo crec que en aquest moment Trump no va fer enrere, perquè ell mai, pel seu orgull i per la seva forma de fer política, mai es faria enrere, però jo crec que està pensant en què moment vaig decidir fer això. Jo crec que ell se pensava que seria tan fàcil com va ser en Venezuela, per exemple, no? Un moviment estratègic que va acabar ràpidament, doncs ara s'ha vist que o no tenia molt coneixement sobre el terreny o en les seues previsions eren massa optimistes pel que al final ha acabat passant.
Relacionat amb aquesta guerra, avui ens fem ressò d'aquesta notícia que ens arriba des d'Alemanya i que ens ha sorprès perquè, evidentment, també ens toca de prop. Han prohibit a Alemanya als homes d'entre 17 i 45 anys marxar fora del país durant més de 3 mesos sense permís de l'exèrcit. És una mesura que s'emmarca dins del pla per reforçar els efectius militars i formar més soldats en cas que sigui necessari, enmig d'un debat que s'ha anat estenent a tota la Unió Europea sobre la necessitat de recuperar la mili en un context bèl·lic. La pregunta és inevitable fer-nos-la a casa nostra. En quin moment algú també doncs posarà damunt la taula recuperar el servei militar obligatori a Espanya, aquell servei militar que Jordi Pujol, d'acord amb Aznar, doncs va aconseguir suprimir el 96 amb el pacte del Majestic a canvi de la investidura del PP de José María Aznar. Anem cap aquí. Fa temps que Alemanya pren mesures ja en aquest sentit, també amb la lògica que té un govern conservador com és el de Friedrich Merz, i aquesta és l'enèsima mostra doncs que els joves d'entre 17 i 45 anys, si volen fer una estada més enllà de 3 mesos fora del seu país d'origen, han de demanar una autorització de l'exèrcit perquè poden ser cridats doncs a formar-se, si cal.
Jo tinc molta curiositat per veure quin és l'encaix constitucional d'una mesura com aquesta. Òbviament desconec la Constitució alemanya, i quan dic que tinc curiositat és perquè vull veure en els pròxims dies si hi ha algun tipus d'acció, ja no tant política, d'oposició política, sinó d'oposició jurídica a una mesura d'aquest tipus, perquè la mesura és, diguéssim, és forta. Val? És a dir, tu no pots sortir del país, ells diuen no, el permís te'l donarem automàticament. No? Simplement volem saber que ets fora. Però si només volem saber que ets fora, aleshores no és demanar permís, és comunicar. Però el que estan fent és que demanis permís. I llavors l'exèrcit o el govern te'l dona, el permís. I te'l dona automàticament, diuen. Però tu ja has hagut de demanar permís. Jo aquí hi veig un tema constitucional, diguéssim, de llibertat de moviments que no veig clar en una democràcia occidental. Val? Per tant, veurem què passa amb això. Respecte a si una cosa com el servei militar obligatori podria tornar a Espanya, a l'estat espanyol, jo, honestament, no ho contemplo. Val? No ho contemplo perquè... No em puc... És a dir, estic absolutament segur que això desencadenaria una autèntica revolució, no només dels joves, sinó de les famílies dels joves.
Si tampoc s'hi acaba governant PP i Vox?
Tampoc. És a dir, que poden intentar-ho. No dic que no ho tinguin al cap, o que no els agradaria, o que tal. El que sí que estic absolutament convençut és que si el polític espanyol que intenti ressuscitar el servei militar obligatori s'enfrontarà a una... Bueno, és el seu final polític. No en tinc cap mena de dubte.
Et veig molt convençut, eh?
Sí.
Marta, com ho veus?
Sí, doncs mira, fa uns anys ja va haver una polèmica en aquest sentit perquè Abascal va donar unes declaracions en què va dir que se podia plantejar, no?, que tornés la mili d'alguna manera. I es va fer tan revolt que va tindre que detractar-se i va dir que no, que era una idea, però que no estava al programa electoral de Vox, que simplement ho havia dit perquè la mili t'ensenya valors. No sé com se... Va intentar desfer-se d'aquestes declaracions perquè sap perfectament que la societat espanyola en general és antibel·licista, molt més antibel·licista que altres països del nostre entorn, que sí que tenen, per exemple, la mili obligatòria, sobretot els països frontera amb Rússia i del nord d'Europa, i perquè sap precisament que és una mesura molt impopular. I el Partit Popular ara s'ha afegit al no a la guerra un mes després, però ho ha fet perquè també sap, per enquestes internes, que jo ho he parlat amb dirigents del PP, que és molt impopular també tot el que té a veure amb la guerra, que la figura de Donald Trump no rep cap tipus de... popularitat, diguem, en Espanya, i que és una figura molt polèmica, i per tant no s'han volgut clavar tampoc en aquesta història. Aleshores, no n'hi ha, almenys al govern de Pedro Sánchez, no n'hi ha cap tipus de debat sobre aquesta mesura, saben que és, que no la van a prendre. Potser sí que podríem parlar d'una qüestió que està a la llei de 2007, que no està gens desenvolupada, que és la figura dels reservistes obligatoris, i que això... hauria de passar per el Congrés, però que en un cas d'una eventual guerra i necessitat urgent de reservistes, sí que és de veres que es podria obligar als joves d'entre, si no m'equivoque, 18 i 25 anys a acudir a la guerra, però aquest és un debat que no està per suposat damunt la taula, que hauria de passar pel Congrés, que seria molt polèmic, que jo crec que és simplement una figura que està ahí, que no s'ha modificat, però que està present en la llei, en la legislació espanyola, però que tot el món sap, inclús la dreta espanyola, que una mesura d'aquest tipus no seria ben rebuda per una gran part de la societat, inclús de dretes, també.
Endavant, Núria.
A veure, sempre que se li ha preguntat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit que això no està sobre la taula, i també penso com la Marta, que la dreta tampoc s'atreviria a posar-ho perquè no té suport popular. Sí que és sorprenent que, així com a d'altres països europeus, aquest debat s'està tenint paral·lelament a l'augment de la despesa en defensa, aquí... A Espanya no està passant això, i sobretot jo crec que està lligat a que la percepció d'amenaça a la seguretat és molt menor que a països de l'est, amb frontera amb Rússia o els nòrdics. A Finlàndia va fer un moviment després de la invasió d'Ucraïna d'entrar a la OTAN després de la neutralitat militar que havia tingut, que és molt, molt significatiu en el sentit que tothom s'ha mogut a causa d'aquesta guerra d'Ucraïna, i com que crec que geogràficament Espanya queda lluny, no està havent-hi el mateix nivell de debat en termes de seguretat que hi ha altres països europeus, com per exemple a Alemanya, amb aquesta mesura que a mi m'ha sorprès molt, la veritat, perquè a banda dels dubtes constitucionals que hi pugui haver, també la practicitat d'haver de donar permís a cada jove que més de 3 mesos estigui fora del país, no? Jo crec que si es mira el mapa sobre qui té el servei militar obligatori o qui està tenint el debat, té molt a veure geogràficament amb on està posicionat respecte a Rússia i quin és el grau de percepció d'amenaça que hi ha després de la guerra d'Ucraïna.
Vols afegir alguna cosa, Eduard?
Sí, reafirmar-me en el que he dit abans. Jo crec que els joves d'avui en dia, els joves catalans, que són els que més conec, i sospito que els joves espanyols, no estan disposats a regalar un any de la seva vida. O sigui que això forma completament part del passat, i del passat mental de la societat.
Marta.
Sí, jo estic d'acord, no? Al final, la gent jove, sobretot aquesta idea de s'ha de morir per el teu país, evidentment, jo crec que és una idea que no té cap tipus de predicament, i que inclús aquells que diuen que són molt patriotes no s'ho plantejarien, perquè és trencar els esquemes de com viuen els joves actualment, o no només tan joves, perquè és cert que a Alemanya ja estan parlant de fins i tot 45 anys, que ahir ja no és tan jove. Però jo crec que cap tipus de partit es plantejaria, ja vos dic, fer una mesura en aquest sentit. Sí que em sembla interessant, si s'ha d'aprofitar per a parlar d'aquesta llei que us comentava, no? que està reflexada, que és de 2007, que no s'ha pràcticament mencionat al Congrés de cap tipus de forma, perquè no hi havia un debat sobre qui ha d'anar a la guerra en cas de comptar amb reservistes, que ara mateix serien uns 120.000 les forces armades en actiu, i que després d'això seria voluntaris d'especial disponibilitat, és a dir, gent que a millor ja ha passat per el servei militar o que forma part de les forces armades però que no estan actiu, i la tercera seria aquests reservistes obligatoris. Sí que estaria bé un debat, però crec que ningú el vol forçar, sobre aquesta figura i què és el que implicaria per a molta gent, perquè jo estic quasi convençuda de que en aquest debat pot ser Vox intentaria forçar la maquinària, però la resta de l'hemicicle, ningú partit estaria disposat a manar a ningú ni obligar a ningú a fer el servei militar obligatori.
El que passa és que sí que és veritat que en aquest context bèl·lic et fixes en el que passa amb aquests salons de la infància i quan hi ha aquest tipus d'esdeveniments, i els estants on t'expliquen formacions militars, policies, hi ha hagut un pic de consultes i de joves interessats en presentar-se, per exemple, a unes oposicions, bueno, o formar part de l'exèrcit. Voluntaris, efectivament. Clar. Sí, voluntaris. Voluntaris.
En termes professionals, és una opció laboral que segurament, per context, potser no hi ha hagut un pic d'interès. Jo crec que és molt diferent per plantejar un servei militar obligatori amb tot el moviment també civil que hi va haver perquè s'extingís, sobretot a Catalunya. Jo penso, com la resta, que no té cabuda una mesura així, malgrat que en altres països europeus el debat es dona en uns altres termes, segurament. És a dir, jo crec que en el cas espanyol és una excepció. I després, amb el no a la guerra de Pedro Sánchez, que jo crec que ha connectat molt amb el sentir majoritari de l'opinió pública a Catalunya i també a Espanya, també em fa més difícil pensar que es pugui obrir un debat així quan el no a la guerra està molt com consolidat en termes de pacifisme, també, no? Llavors, ho veig molt complicat que es pugui plantejar una discussió així, perquè és que no li interessa a cap partit de l'hemicicle, i amb això estic molt d'acord amb la Marta, que ni Vox està en aquesta línia.
Breu, sisplau, Eduard.
No, jo crec que estaríem davant d'un escenari d'insubmissió massiva. O sigui, el moviment insubmís va ser minoritari, molt efectiu, però molt minoritari des del punt de vista del nombre de joves que estaven disposats a fer la insubmissió. En aquest cas estaríem en un escenari d'insubmissió massiva dels joves i de les famílies.
9:45. Vull saludar el Ferran Fuentes. Ell és sergent dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat, perquè són dies de Setmana Santa, són dies de moltes activitats a l'aire lliure, i atenció, perquè divendres es van rescatar 16 persones i ahir 10 més. Ferran Fuentes, sergent dels GRAE, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bona hora. Què tal?
Dels bombers de la Generalitat. A veure, 26 persones són els meus comptes, potser els teus són diferents, amb dos dies. Què vol dir això? Què ens diu aquesta xifra?
Doncs sí, és correcte. Doncs bé, ens diu que ja sabíem, no?, que ara per Setmana Santa teníem una finestra de bon temps i doncs que hi ha hagut molta afluència de gent al medi natural, no? I per tant, nosaltres doncs tenim un increment notable del que són serveis i activacions per donar resposta a tota aquesta mena d'accidents i incidents que es produeixen.
Estan tots els estalvis?
Sí, correcte, tots. Bé, ahir va haver un que va ser més greu. Ara mateix no tenim informació de com està aquesta persona, una noia, una escaladora que va caure a Arnes. Vam actuar amb els mitjans aeris, vam donar tot el suport i vam fer l'extracció d'aquesta víctima, però ara el seguiment encara no sabem com està aquesta persona. La resta, doncs, sobretot del divendres, doncs, hi van haver molts serveis de tipus, doncs, esquinços de turmell, persones que patien caigudes amb cops al cap, gent desorientada que es perdia i que no podien sortir del punt on es trobaven, i això serien la majoria de serveis que vam anar resolent.
És evident que ningú vol trobar-se davant d'una situació com aquesta. És una qüestió d'imprudència, de temeritat, de pixapí, si m'ho deixes dir així?
Bé, nosaltres sempre diem que sí que és veritat que hi ha, de vegades, veiem que pot haver alguna part d'imprudència, però que la gran majoria d'actuacions que fem, doncs de vegades són per accidents fortuïts que es produeixen, no? Doncs, per exemple, gent que es torça un turmell, doncs és gent que va caminant per la muntanya i que en un moment doncs tenen que pateixen aquest problema i és un, li pot passar qualsevol, no? Jo crec que les estadístiques augmenten tant en relació a que cada vegada hi ha més gent que fa activitat a la muntanya, de tot tipus, eh? No només ara ens preocupava enormement el tema de la neu perquè ha estat un any molt bo en quant a les nevades, però curiosament de la neu, ahir vam tenir un servei a la Vall de Boí d'un esquiador que havia patit una caiguda important amb fractures, també vam actuar. Però sí que és veritat que la majoria de serveis han estat a muntanya, però ja relacionats més amb escalada o fins i tot travessa d'excursionistes, i també algunes activacions amb línia de costa, amb medi aquàtic, doncs, perquè ara quan ja entra el bon temps, doncs, la gent també s'anima a fer activitat aquàtica. Vull dir, podríem dir que a tot el territori de Catalunya.
Si aquest rescat és per culpa d'una negligència, la llei diu que la persona rescatada, en segons quin cas, pot haver de pagar el servei, la multa, no?
Sí, correcte. Nosaltres, si veiem un cas que és molt, molt evident, fem els informes pertinents, i això doncs, s'eleva, i en el moment que s'avalua i s'estudia, doncs, si és necessari, doncs, si s'arriben a cobrar els rescats. El que passa que sí que és veritat que la gran majoria, és el que us comento, que acaba sent per accidents o incidents que té la gent. No? Aquí nosaltres sempre recomanem totes les mesures de seguretat, no?, que s'han de tenir a l'hora de fer les activitats i sobretot la preparació prèvia.
Efectivament, doncs, mesures de seguretat que esperem que avui doncs, totes aquestes persones que surten a la muntanya tinguin en compte, tenint en compte que encara és diumenge i que demà també és festiu. Avui veurem quantes persones necessiten ser rescatades gràcies a la feina que fan els GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat. Divendres 16 persones, ahir 10 més, veurem avui com acaba. Gràcies, Ferran Fuentes, sergent dels GRAE. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
Com a especialista en activitats de muntanya, Núria Oriols, et sents interpel·lada per aquesta notícia?
Em sento interpel·lada, és que jo soc fan absoluta dels GRAE. Un dia vaig veure un rescat en directe que van fer a una paret amb un helicòpter, i és a dir, des de llavors, és que em sembla que fan heroïcitats, a banda que estan preparadíssims, i crec que tenim un servei d'emergències que és molt envejable, la veritat.
Però tu no els has hagut de trucar mai, eh?
No els he hagut de trucar mai, per sort, i espero no haver-ho de fer.
Però en qualsevol cas, 16 rescats divendres, ahir 10 més, és evident que la gent està aprofitant la Setmana Santa per fer activitats a l'aire lliure, i bé, doncs a vegades els turmells et juguen males passades. En qualsevol cas, les recomanacions del Ferran Fuentes, evidentment importants en aquests dos dies que tenim per davant encara. Eduard Voltes, Núria Oriols i Marta Monforte, moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat aquest matí de diumenge, que acabeu de passar una bona Pasqua, bona mona.
Igualment, moltes
bon
gràcies.
Setmana. Fins aviat. 3 minuts per les 10. Fem una pausa i ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. No. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Entronco amb una tradició de dècades de molts diputats catalans al Parlament Europeu de demanar l'oficialitat del català i l'ús del català.
Aquest diumenge, l'economista Ramon Tremosa.
Continua sent independentista?
Voldria ser un català normal, sense haver d'estar cada dia defensant la meva llengua i tenir trens normals i tenir una vida normal i poder ser tan avorrit com un danès.
El divan, el valor de la conversa.
Més val estrellar-se havent-te llançat que no pensar que...
Que no penedir-te de no haver-ho fet.
El pecat d'omissió potser és el més greu.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.